Passen 6 minuts de les 10 del matí.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui estem parlant de la nova tarifa de la llum en aquesta roda política i ens acompanyen dues veus en aquesta segona part de la tertúlia, concretament l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Josep Maria Ribas, que està amb l'Eli Jiménez, i també la Judit Vidal, que és regidora de la Bisbal del Penedès i primera tinent d'alcalde d'aquest municipi, i en aquest cas està amb la Lourdes Meroño, a la que dono pas ara mateix per encarar aquesta segona part de la roda política amb la part de la tertúlia entre totes les veus que ens acompanyen. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Laia. Doncs efectivament, primer de tot, Josep Maria, molt bon dia. Judit, bon dia de nou.
Bon dia.
Bon dia.
I anem a tractar un tema complex i més, no?, com és el d'aquesta nova tarifa de llum que ens donarà problemes o podria donar problemes. I la primera pregunta que us faig és si ja heu tingut algun tipus de queixa degut a aquests canvis d'hàbits de consum. Josep Maria, comencem amb tu, després amb tu, Judit, i si voleu parlar entre vosaltres, ja sabeu que benvingut sigui.
Bueno, com dius tu, amb aquests canvis de tarifa, i per tant, jo crec que també és un canvi de costum de la gent, no? Perquè ara has de començar a fer rentadores a les 12 de la nit i coses d'aquestes per estalviar doncs, possibles encariments del que és la factura. Queixes amb el propi Ajuntament, no hem tingut, però sí que quan vas pel carrer i parles amb la gent, doncs queden molt sorpresos d'aquest canvi doncs, de la tarifació, que això pot repercutir molt a les butxaques, doncs, en aquest cas, del consumidor. Jo crec que això passa com sempre, no? Et diuen que a partir d'unes hores de la nit l'electre serà més barat i, per tant, et recomanen que facis tota una sèrie d'operacions en aquestes hores. Això jo crec que la gent no deixa de tindre... No els costums, però sí, diguéssim, la possibilitat de quan es poden fer les coses. Els primers dies suposo que la gent ho tindrà molt present, però després tornarem a les rutines, i amb aquestes rutines no vull dir que no es vulguin estalviar, sinó que depèn dels teus horaris laborals o d'infinitat de coses, doncs has de fer les coses al moment, en aquest cas, que els has de fer. Queda clar que això repercutirà molt a les butxaques del consumidor, amb poquetes quantitats, però en aquest cas serà molt, i quan més alta és la factura, en aquest cas si ho traslladem a lo que és a l'Ajuntament, doncs, o a empreses que paguen molta electricitat, doncs aquest cost cada cop serà superior. Per tant, com ho he dit abans a la primera intervenció, de cara a possibles pressupostos, doncs es tindrà que estudiar molt bé el que representarà aquest augment. Queda clar que per part de cada consumidor, per part de l'Ajuntament, també podem anar posant diferents mesures per evitar que es malbarati aquesta energia, com pot ser llums de LED al carrer, que per tant consumeixen molt menys, o sensors dintre d'equipaments municipals i per tant que la llum només es faci servir en el moment que s'hagi de fer servir, plaques dintre dels edificis, sobretot municipals, doncs, per estalviar possibles més costos d'electre, però sí que serà, jo crec que pressupostàriament, un dels factors més a tindre en compte a l'hora de fer els pressupostos.
Mm-hmm. Judit?
Bé, jo estic d'acord amb ell. Crec que els problemes aquí a l'Ajuntament, pròpiament dit, la gent no ha vingut a queixar-se aquí. També crec que és d'hora, perquè crec que amb aquesta nova tarifa encara no ha arribat la facturació i potser llavors tindrem algun problema. Nosaltres també estem treballant a nivell municipal amb canviar la il·luminació per llums LED, inclús el camp de futbol, també amb bonificar la gent que es posa plaques solars. Jo sí que voldria dir, jo no seria molt revolucionària, però sí que voldria dir que crec que la ciutadania s'ho ha pres molt bé tot això de que ens facin posar rentadores a les 12 de la nit. I no entenc molt bé que no ens queixem més. no ho sé, hem fet molta broma sobre això, ai, quina gràcia, centrifugarem a la una, ai, sí. I ostres, crec que fa massa temps que ens toregen una mica en general. No sé si m'explico, eh? I potser ens hauríem de posar una mica més seriosos, no els ajuntaments, eh? Les persones en general, amb això. És evident, aquest dematí estava escoltant la ràdio i han dit que aquest mes pagarem una de les factures més altes de la llum, que la llum ha anat pujant, i està un 40% més alta que l'any passat en aquestes dates. Clar, és brutal. I no hi podem fer molta cosa perquè bueno, ja sabem que o ens conformem o ens apaga la llum. I trobo que, ostres, que ens estem donant tots plegats molt mansos, eh? Res més, que m'ha sortit com revolucionari.
Sí, sí, no, jo l'altre dia ho deia precisament en una tertúlia periodística que em van trucar i deia això, que en altres països, òbviament sense copiar algunes coses que fan, doncs s'hauria liat molt. I aquí realment estem veient que, sí, molts memes, una mica el que deies tu, Judit, ho donem per vàlid, ens riem, que si centrifugarem a la una de la matinada, però la història és seriosa i potser ara no, immediatament, perquè tenim bon temps, estem cara a l'estiu, però clar, això a l'hivern pot haver-hi un problema de que no vull ser pessimista, però suposo que estareu totalment d'acord en que és un luxe la llum avui dia i és un servei necessari. Veiem cada hivern com gent mora per posar aquells, ja em sortirà el nom, no? Per no posar la calefacció, posar els braceros, i això tindrà unes repercussions que encara no sabem les mesures, i més amb una pandèmia, ERTOs, etcètera, etcètera. Però anem a intentar ser positius, o si més no, el que veiem fa una setmana és a banda de l'empipament que hi havia amb el tema de la factura de la llum, d'aquestes pujades, d'aquestes noves tarificacions horàries, és que fins i tot aquesta nova tarifa de llum, o de que la gent vulgui estalviar, entre cometes, de posar la rentadora a les 12 de la nit, realment xoca amb ordenances municipals sobre el soroll nocturn. Jo no sé si a vosaltres us està passant ja, perquè també és veritat que aquí al Penedès molts tenim cases, però si això ho tenim en pisos, significa que a les 12 de la nit, quan centrifugui, a les 12 o la 1, centrifugui la rentadora, potser el veí del costat se queixa. Jo no sé si us està xocant ja amb les ordenances municipals del soroll.
Bé, potser l'alcalde ho té més complicat, no? Jo aquí, com és un poble més petit, és diferent. La majoria tenim cases i de moment no ha passat res. Jo estic sentint ara com a Barcelona es queixen de la recollida porta a porta als veïns per al soroll del camión, uh-huh. I penso en això, en que possiblement tindrem una allau de queixes, tindran una allau de queixes sobre les rentadores a les 12 de la nit. Però de moment, aquí és menys problemàtic això.
Crec que amb els pobles, tal com diu també la Judit, amb els pobles és menys complicat, tot i que serà complicat, eh? Perquè efectivament el que viu un bloc de pisos i doncs els veïns doncs en aquell moment decideixen tots ficar la rentadora a les 12 de la nit, pot ser que hi hagi doncs un festival amb aquell bloc de pisos. I efectivament sí que les ordenances doncs diuen una cosa, sobretot per no molestar el descans del veïnatge, i doncs el que provoquen aquestes factures o aquestes noves tarifes és doncs que se solapen, diguéssim, amb aquestes ordenances. Però jo crec que hi ha un altre problema més de fons, a part del soroll que ho és, però aquí és, com que aquesta nova tarifa doncs s'acaba d'imposar, per tant encara, com dèieu, no? Tothom fem la nostra gracieta sobre com tindrem que fer les rentadores, però sí que és cert que està implantada l'estiu, com heu dit, per tant el consum teòricament és menor, però quan aquí arriba l'hivern es veurà realment el que és aquestes noves tarifes. I aquí entrem en un tema social, entrem en la pobresa energètica, és a dir, que hi haurà moltes famílies que, tal com estan els habitatges avui al dia, doncs que l'encimera és elèctrica i el forn és elèctric i tot i ho fem pràcticament amb el tema d'elèctric, a l'hora d'arribar a aquestes factures, doncs jo crec que tindrem un augment considerable, sobretot en aquest cas, i parlo per Sant Sadurní, amb el tema de serveis socials, doncs que ja hi és ara el problema, doncs això encara s'agravarà molt més aquest problema que hi ha avui al dia. Per tant, a part dels sorolls que hi seran, i per tant suposo que al final això tornarà dintre una normalitat, perquè el veí de baix que senti la rentadora de dalt després serà al revés, i per tant aquí dintre tots tindran que fer, entre cometes, com un pacte de silenci, podem dir així, però el que és més preocupant, jo crec que a part de les factures que els ajuntaments puguin pagar del seu consum elèctric que tinguin normalment, és la part, diguéssim, social, que aquí hi ha avui al dia hi ha problemes, doncs amb aquesta tarifació encara hi haurà molts més problemes, i per tant és previsible que, si abans deia que pressupostàriament han de posar més diners de cara a la possible factura de la llum que vinguin els propers temps, també pressupostàriament hauran de ficar més diners per ajudar a persones que realment no podran pagar aquesta electricitat i que després acaba tallant l'electricitat, tot i que hi ha totes les normatives que això ho prohibeixen, però sí que doncs, el que té les factures i li van venint i no les pot pagar, doncs té un problema que aquest problema es porta a l'Ajuntament per intentar solucionar-lo.
Clar, ara anava a buscar... Ai, perdona, Judit, igual t'he tallat, disculpa'm.
No. Jo estic d'acord completament amb el que ell ha dit. El soroll és l'escopeta de l'onada. Estic d'acord. No, espero, jo sempre espero que ho canviïn. Clar, ho acaben de posar. Si les coses no funcionen, potser decidiran canviar-ho, no? És que, clar, si a l'estiu els ajuntaments comencem a tenir una allau de persones que no poden pagar la llum, potser algú es donarà compte que aquesta tarifa no resulta, o potser sortirem al carrer a queixar-nos, no ho sé. Però jo espero que reflexionin, o que posin unes mesures especials per a les persones que tenen problemes amb la pobresa energètica, que els ajuntaments ens veiem una mica amb el cul a l'aire amb tot això també, eh?
Clar, la història seria si vosaltres, des de l'administració local més propera, podríeu fer algun tipus de força, perquè, clar, ara mateix vosaltres sou consumidors, el consistori pagarà més, perquè, òbviament, vosaltres, els ajuntaments, no podeu apagar llums o no podeu deixar d'utilitzar una calefacció o un aire condicionat, només en les hores que us diuen, perquè aleshores la gent que comença a treballar de nit, no? Això és un altre tema. Si us cobra, és a dir, si com a consumidors a vosaltres us incrementa, la pregunta és com penseu fer-hi front a tot això?
Jo crec que... Sí, jo crec que hi ha entitats que, a part dels ajuntaments, perquè tots els ajuntaments estem associats en diferents entitats i, per tant, això s'ha de fer una força, diguéssim, col·lectiva. És a dir, que ho fem l'Ajuntament de la Bisbal o ho fem l'Ajuntament de Sant Sadurní, doncs poca cosa podrem fer per la quantitat d'habitants que som i per l'impacte que això pot tenir. Però queda clar que suposo que aquí, a mesura que vagin passant... tots aquests dies, doncs ja ens tindrem que reforçar amb diferents entitats supramunicipals que hi han, doncs per demanar una correcció o com a mínim a veure com es pot adreçar aquest tema. Això ja ho hem fet i abans ha sortit amb el tema de les plaques fotovoltaiques que es volen implantar a lo que és el Penedès. És a dir, no es tracta que si el nostre Ajuntament de Sant Sadurní, doncs mira, no han tingut cap demanda de posar plaques fotovoltaiques. Per tant, els altres ja s'espavilaran. No, aquí es tracta del que és el territori i del conjunt global del territori. Per tant, el problema que té el meu veí és el problema que jo podria tindre després. Per tant, aquí sí que ens hem d'unir. Això s'ha aconseguit i haig de dir que en qualsevol problema que hi hagi territorialment, tots els alcaldes i alcaldesses s'uneixen a la una per defensar el que és el territori. I en aquest cas, doncs, suposo que també haurem de demanar explicacions i intentar revertir, doncs, sobretot el que és aquesta facturació. Ja ho dic, i pensant més en la gent que no podrà pagar aquestes factures, que seran doncs, normalment les més vulnerables, les que tenen més dificultats, i doncs aquí els ajuntaments també tindrem que ajudar aquestes persones, i per tant doncs, és un dels motius doncs, en el qual jo crec que ens tindrem que unir amb diferents entitats doncs, per intentar buscar una solució i no sempre que siguin els mateixos o que paguin les festes dels altres.
Totalment cert. Judit?
Jo estic d'acord. I sobre això de les plaques fotovoltaiques, dels camps de plaques fotovoltaiques, m'agradaria dir també que té molt mala premsa dir que no. Perquè sembla que estiguis dient que no al progrés, a l'energia renovable, i no estem parlant d'això mai. Perquè aquí al Baix Penedès, per exemple, ens han proposat quilòmetres i quilòmetres de plaques. Clar, no és... El tema no és, nosaltres volem energies renovables, doncs clar que sí, i de tot, però i no estem parlant d'un pagès que, pobre, no li donen les oliveres i vol posar quatre plaques i els ajuntaments hi estem en contra. No estem parlant d'això, eh? Estem parlant de canviar el paisatge per complet. I llavors és evident que els ajuntaments es van unir i van decidir, els ajuntaments de tots els colors, que això no podia ser així, que aquí hi havia d'haver una ordenació, que s'havia de consultar el territori, que tot, i, en canvi, això té mala premsa, eh? Perquè, clar, la gent que no ha vist els plans sobre el paper creu que és que nosaltres estem dient no a tres plaques.
I a mi m'agradaria dir-ho per la ràdio.
Clar, a mi m'agradaria perquè la gent entengui que, home, que per suposat que estem a favor de les energies renovables i és cap aquí on hem d'anar, però que tenim quilòmetres de sostres, de polígons industrials, que tenim espais que serien perfectes per això. Però si jo surto d'aquí a la Bisbal i me'n vaig al poble del costat i només veig plaques, ostres,
jo aquí ja no estaria al Penedès. Si em permets, a part del que has dit tu, que tens tota la raó del tema de la transformació del paisatge, també hi ha una altra transformació, que és la transformació econòmica. És a dir, si comencem a arrencar, com has dit tu, oliveres, o comencem a arrencar, diguéssim, a l'Alt Penedès, les vinyes, què ens queda, tipus, diguéssim, econòmic, tipus de la nostra manera de viure, que no deixa de ser una indústria que es viu de la terra. Per tant, doncs, aquí hi ha, a darrere d'això, com has dit tu, no ens posem ningú en contra de les energies renovables, però sí que s'han d'ordenar molt ben ordenades i, sobretot, que no canvin la manera de ser de cada un de nosaltres. És a dir, nosaltres tenim, per exemple, aquí a Sant Sadurní, que conegut per la indústria del cava, que no deixa de ser una indústria que, per sort, no es pot desestressar, és a dir, no es pot enviar fora, sinó que la tenim aquí a casa nostra. Com deia la Judit, si tu vas a Barcelona i vens al Penedès o vas a la Bisbal a veure les oliveres, doncs que et comencis a veure miralls de plaques fotovoltaiques que donem energia a la ciutat, doncs no sé si això serà massa atractiu i no sé si això beneficiarà massa a l'economia pròpia del que tenim a l'Alt i al Baix Penedès. Per tant, és transformació de paisatge i transformació de la part econòmica del que ens vivim.
Ah, totalment d'acord.
Ja, moltes moltes vegades el pagès que té aquella terra és un pagès que treballa la terra, no el propietari. El propietari es ven allò per posar les plaques i el pagès se'n va cap a casa. Vull dir, no és riquesa, clar. I aquest pagès poder fa 10 anys que intenta fer un cultiu ecològic amb un vi o amb un oli o amb unes ametlles, no sé què. I aquest pagès se'n va cap a casa. I aquest propietari potser té centenars de metres quadrats més de... Clar, és que hem de pensar també una mica en el que ens proposen, eh? I hem de trobar el terme mig entre energies renovables, paisatge, agricultura, tercer... Clar, és que... Res més, que m'indigno.
És un tema que ha tret, bueno, que ha tret de lloc a molta gent, perquè realment, doncs, el que dèiem, em sembla, Josep Maria, que tu estaves el dia que vam fer la roda política, i és que al final això venen des de despatxos de Barcelona i no és consulta, o venen d'empreses que fan en Google Maps, diuen aquí, mira, aquí tenim un espai, i al final ni consultem amb el territori, ni us consulten a vosaltres com a alcaldes o com a representants, ni consulten a ningú, i al final doncs, no hi ha cap benefici pel mig. Clar, la següent pregunta, que sembla que finalitzarem, és si es tracta, aquesta nova tarifa de llum, si es tracta d'una oportunitat per tal d'apostar per les energies renovables, com a tal, sigui amb LEDs, com heu comentat, sigui per posar plaques als edificis municipals o als equipaments municipals. Jo no sé si seria aquesta l'oportunitat que tenim ara per davant.
Bueno, aquesta zona, sempre que hi ha un daltabaix, doncs sempre es busquen també solucions, però també haig de dir que per part dels ajuntaments normalment sempre intentem a l'estalvi energètic el màxim que es pugui, no? Tots els ajuntaments o la majoria, per exemple, en el nostre cas, nosaltres tenim les piscines municipals, doncs, que vam apostar doncs, per calentar doncs, el que era l'aigua doncs, amb una caldera de pellet i anar canviant tot el sistema per intentar doncs, que el cost de l'energia o la despesa de l'energia doncs, sigui cada cop menor. Queda clar que això també doncs, obliga a tornar-se a mirar el que és les diferents situacions de cada un dels nostres pobles i mira, doncs mira, si doncs aquí podem estalviar posant les llums de LED, doncs s'aprofiten aquest tema. Si tenim que posar a vegades doncs, amb equipaments que estan les llums obertes i escolta, posem un sensor que doncs, com a mínim només l'utilitzarem al moment que s'hagi d'utilitzar. Això provoca moltes coses. Podem dir que no tan sols pel fet de que ara s'hagi canviat la tarifació això ho provocarà, sinó que normalment doncs, la gent doncs, ja, i els ajuntaments sempre anem mirant a aquestes coses. S'ha de dir que cada cop hi ha més gent que també fica doncs, les plaques sobre les seves vivendes doncs, per aquest estalvi. Abans això pràcticament era, en veies una cada 100 i ara cada cop doncs, hi ha més gent que aposta per aquestes energies. Queda clar que també doncs, aquestes noves tarifes també impliquen doncs, que la gent comenci a mirar les ofertes que hi ha sobre aquest tema, que també s'ha d'anar molt alerta amb aquestes ofertes perquè a vegades també hi ha, en aquest cas, empreses oportunistes doncs, que intenten doncs, implantar-se i, per tant, doncs, amb diferents coses que potser després no seran tan rentables, per tant, això s'ha de mirar molt, però sí que és cert que això fa despertar doncs, la manera de poder intentar estalviar, en aquest cas, els costos tant individuals com col·lectius.
Judit?
Sí, jo estic d'acord amb ell, tot i que amb els ajuntaments petits l'urgent a vegades et fa perdre el necessari, saps? I nosaltres estem amb aquest tema de posar llums LEDs i tenim ara ja un estudi fet sobre l'energia, sobre el consum d'energia de tots els edificis municipals i amb això estem, eh? I amb la conscienciació i hem canviat també l'ordenança perquè les persones puguin posar plaques solars i tinguin la bonificació de l'IBI i tot això. Però això no soluciona el problema de les tarifes elèctriques a les persones normals i corrents, que, com ha dit ell abans, vindran aquí en tromb per aquí uns mesos a demanar-nos que els ajudem a pagar les factures de la llum. I nosaltres els hi podrem explicar que han de posar LEDs i plaques solars i ells ens diran que prou feina tenen en poder obrir l'aixeta cada dia o el pany de la llum com a...
Saps? Per posar-hi les plaques elèctriques, no?
Clar, el que crec és que aquí hi ha d'haver... Clar, nosaltres ara, jo recordo ara que fa un temps la Generalitat cada any treu unes subvencions perquè les persones grans ajudin a millorar la seva vida. I el que fan és canviar-te el butano per l'electricitat, el no sé què, que això està molt bé, però mira ara. Clar, ara aquí vem... Algunes persones es van beneficiar d'aquestes subvencions que estan superbé, eh? I van canviar les plaques de la cuina i les van posar elèctriques i van canviar els comptadors i es van posar elèctric i van canviar el plat de dutxa per, al revés, la banyera per
perdona,
un plat de dutxa
Judit,
amb un
Judit,
sensor
perdona.
No sé què. I
perdona,
aquestes persones pagaran més llum.
Hem de tallar perquè ens va el temps. Perdona.
Molt bé.
Josep Maria Ribas, Judit Vidal, Jordi Catasús, que ha hagut de marxar al canvi de les 10. Moltíssimes gràcies per haver participat avui al PNS en xarxa a la Roda Política i ens tornarem a sentir properament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Adéu, adéu.
Són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 11:15 del matí us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal al Penedès en xarxa i us comentem que Viticultors pel Cava s'ha abstingut en la decisió de reducció temporal dels rendiments del cava per la manca de corresponsabilitat dels cellers. Els vocals de viticultors no adscrits a cooperatives amb la candidatura Viticultors pel Cava, de la qual en formen part Unió de Pagesos, van defensar en el darrer ple del Consell Regulador de la Déu Cava la necessitat que tots els agents del sector, no només viticultors, sinó també cellers elaboradors de vi base i cellers elaboradors de cava, siguin corresponsables dels excedents actualment a mans dels cellers, estimats en uns 85 milions de litres de vi base. Per això van estar d'acord en la reducció del rendiment màxim productiu de la vinya, però també proposaven la reducció del rendiment de premsa, transformació del raïm en vi, i van requerir als cellers un percentatge mínim d'ús del most concentrat rectificat de l'origen de la zona del cava per l'elaboració. La majoria de la resta de vocals viticultors i vocals celleristes van estar d'acord en reduir 12.000 quilos a 11.000 per hectàrea el rendiment en el camp, però no en reduir el rendiment en premsa emparat per la DIO ni en requerir l'ús del most concentrat. Davant del que van considerar una manca de corresponsabilitat de la resta d'operadors, els vocals de viticultors del Cava es van abstenir en la votació que comportarà la reducció exclusiva temporal de rendiments de vinyes a aquesta barema. I us apuntem també que ha estat convocada una reunió telemàtica per exposar la reordenació de la circulació en el polígon de Sant Pere Molanta. Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Olèrdola ha treballat en l'elaboració d'un estudi de mobilitat a Olèrdola. Entre les mesures que preveu l'estudi hi ha una nova reordenació de la circulació i dels estacionaments al polígon industrial de Sant Pere Molanta. Per tal d'exposar a les empreses del polígon la implantació d'aquestes mesures abans de la seva entrada en vigor, l'Ajuntament d'Olèrdola convoca per aquest dijous a les 12 del migdia, una reunió virtual on es presentaran aquestes modificacions. La reunió anirà a càrrec de l'equip redactor de l'estudi. I us comentem d'altra banda que Torrelavit inaugura la remodelació del pavelló amb una jornada de portes obertes. L'Ajuntament de Torrelavit va inaugurar aquest dissabte passat les obres de remodelació del pavelló poliesportiu que a partir d'aquesta setmana queda novament obert als usuaris. Amb les obres que han suposat una inversió que frega els 400.000 euros, la instal·lació ha guanyat dues sales de 40 i 37 metres quadrats, a més de la modernització i climatització dels vestidors i també la resolució dels problemes de la coberta. Al projecte s'hi han inclòs també el reforçament de la fonamentació, que ha suposat una inversió de 44.000 euros addicionals per una futura ampliació amb una planta superior. A l'acte d'inauguració, aquest dissabte passat al matí, la regidora d'Esports, Aida Alcaide, va destacar la importància que els usuaris i els clubs es facin seu aquest nou espai i el cuidin com un bé comú a favor d'una població més vinculada amb l'activitat esportiva i la salut. I l'alcalde, Manel Reventós, va agrair també la paciència, sobretot dels més petits i les famílies afectades durant els 4 mesos que han durat les obres i el suport també de les entitats i dels clubs. I d'altra banda, us apuntem també que el calafellenc Albert Pijuan ha rebut el Premi de la Crítica 2021 per Tsunami. L'entrega del guardó es farà el dia 17 de juny a la Biblioteca de Catalunya. L'escriptor calafellenc Albert Pijuan ha estat, com us dèiem, proclamat guanyador del Premi de la Crítica 2021 per la seva novel·la Tsunami i també ha rebut el mateix guardó Maria Josep Escrivà pel poemari Sempre és tard. Pijuan acumula, doncs, un nou reconeixement per la seva última novel·la, que ja va ser guardonada amb el Pini Soler 2020 a Tarragona. Aquest 2021 també ha rebut el Premi Finestres de Novel·la. L'acte de lliurament dels guardons es farà el dijous, dia 17 de juny, a la Biblioteca de Catalunya. Traductor i dramaturg, Pijuan ha escrit les novel·les El franctirador, l'any 2014, Ara i aquí, el 2016, i el llibre de relats Seguiràs el ritme de fantasma jamaicà, l'any 2017.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Se'ns va prometre, tot sembla ara un somni tan distant. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Que aquí tots som iguals, ens ho paguem amb la mateixa pedra. Tants cops abans ens ha fet baixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història. És el moment de recordar qui som. Seguirem endavant, seguirem lluitant.
Macabeu i Xarel·lo són dues varietats de raïm reconegudes al nostre territori. Ara dues denominacions d'origen fan un pas més per donar-se a conèixer més a fons i per difondre's a través d'un distintiu de qualitat. La DO Penedès ha creat el segell 100% Xarel·lo i la DO Tarragona el segell 100% Macabeu. Per què ho han fet? Què suposa aquest distintiu? En parlarem avui a la secció de l'Incavi amb Francesc Olivella, director de la DO Penedès, i l'Oriol Pérez de Tudela, responsable de la comissió de promoció de la DO Tarragona. Anem cap als estudis de Canal 20 Ràdio, on hi tenim la Gemma Urgell. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, com bé dius, es tracta d'això, de dos distintius, que el que volen és posar en valor doncs, dues varietats pròpies d'aquestes dues DOs, perquè bé, a Catalunya, de fet, hi tenim un total de 28 varietats blanques i 27 varietats negres. I si segur que si us haguéssim de preguntar quines són les 5 varietats catalanes, segur que la gent del Penedès i la gent també del Camp de Tarragona, entre les primeres diria Xarel·lo i Macabeu, són dues varietats també com molt pròpies d'aquí. I que, a més, doncs, com dèiem, les DO Penedès i DO Tarragona, respectivament, han volgut realçar, estudiant-les més a fons i difonent-les encara més. Començarem parlant doncs, de la DO Penedès i d'aquest distintiu 100% Xarel·lo. Per què, Francesc?
A veure, la DO Penedès fa molts anys que estem treballant amb el Xarel·lo com a varietat pròpia, és una varietat molt rústica, és una varietat que per ella sola ja s'autoregula en quant a la producció, perquè és una varietat que té... A vegades anys té problemes amb la floració, per tant, doncs és una varietat que dona vins, si es fan amb joves molt afruitats i si es fan amb vins amb criança, dona vins amb molta estructura, i per tant és una varietat que realment fa molts anys que l'estem treballant i que és una varietat que per si sola no necessita ningú més, que diem, vale? Però sí que és veritat que ens hem trobat doncs, que tenim cellers que elaboren vins de Xarel·lo 100%, per tant, només amb Xarel·lo, i n'hi ha d'altres que, d'acord amb la normativa, els hi permet afegir-hi doncs, un tant per cent d'una altra varietat, que pot ser macabeu, pot ser parellada, o pot ser moscat, o pot ser malvasia de Sitges, per exemple. Clar, en el cas de segons quines varietats es copagen amb el Xarel·lo, clar, automàticament ja no és ben bé el Xarel·lo, perquè si poses un 5, un 10% de moscat o un 10% de malvasia de Sitges, automàticament els aromes del moscat o de la malvasia de Sitges surten molt i et tapen tot el que és el Xarel·lo pròpiament. Llavors, clar, teníem una sèrie de cellers que ens deien, escolta, més que això del Xarel·lo hauria de ser allò, 100% allò, pur, absolutament pur, allò, jo sempre dic que són una mica els talibans del món d'oli a vegades, en bon sentit, I clar, va estar treballant a la comissió de màrqueting de la DO Penedès. En aquest moment també està dintre el que és el pla estratègic, per tant, el que hem fet és llançar aquest distintiu perquè els cellers que voluntàriament ho vulguin i que es pugui comprovar amb la traçabilitat que aquella varietat, aquell vi, és 100% Xarel·lo i amb cata es pugui determinar que no hi ha cap altra varietat i que no surten aromes d'altres varietats, doncs podran posar aquest distintiu senzillament perquè el consumidor entengui que allà dintre és 100% Xarel·lo i que, per tant, aquests vins, són d'aquesta varietat nostrada al Penedès i que realment els vins fa molts anys, inclús hem fet caracterització d'aquests vins i surten boníssims, els recomano. I, per tant, aquest és l'objectiu. De fet, des de que l'hem publicitat i que, de fet, encara no hi ha cap ampolla al mercat que el porti, però que properament hi serà, hi ha hagut molt d'interès per part dels cellers, i per tant creiem que anirà bé i que serà un èxit això.
De fet, seria com una evolució natural, en el sentit que ja fa com ben bé 15 anys, no?, que des de l'EDO esteu treballant profundament, no?, estudiant doncs, més a fons el Xarel·lo, els cellers hi estan apostant, no?, com una varietat que caracteritza 100% la denominació d'origen, Per tant, doncs, era com el proper pas, no? Poder dir, doncs, aquells que són 100%, que no tenen, doncs, aquest punt del moscat, no? Que amb molts vins, clar, és que el vi del Penedès, no? És un xarel·lo, però com dolcet, no? O així com... I deies, no, no, això, aquest punt dolcet, no? Potser és
que no
el que
té,
li dona...
Que no té res a veure, eh? La gent associa, quan et troba l'aroma del moscat amb un vi absolutament sec, no és dolç. El que passa que associem, com que el moscatell ens l'havíem pres dolç, associem aquell aroma a la dolçor, quan la dolçor no té aroma, de fet. El
sí,
sucre
sí, sí,
no té cap aroma a la dolçor. Però associem altres olors a la dolçor. Però clar, no, no, és així. El xarel·lo, doncs, quan el treballem 100%, amb xarel·lo només, doncs dona vins extraordinaris. De fet, hi ha un celler que va trobar 800 ampolles d'una prova que van fer amb xarel·lo fa 20 anys i que havien quedat allà 800 ampolles allà darrere, i que després van seguir elaborant el xarel·lo. I aquell xarel·lo va quedar allà durant 20 anys, embotellat allà. Evidentment era un xarel·lo molt estructurat i que havia estat amb criança, no? Bueno, aquelles 800 ampolles van sortir a 100 euros al mercat, les van treure, a procs, ho dic aproximadament, o 70, por ahí, I, de fet, en pocs dies van marxar totes. Vaig tenir el privilegi de poder-ne tastar un dia i la veritat és que era esplèndid. Ara havies de saber el que estaves tastant i el que estaves bevent. Aquell que busqui un xarel·lo jove fresquet...
Allà no el trobarà.
No el trobarà allà, Allà trobarà aromes de criança, aromes d'ametlla, aromes de mel. Per tant, bueno, estem parlant d'una altra tipologia de vins.
A més a més, el xarel·lo és una varietat, com bé dius, que funciona per vins joves, no? Per vins amb criança, per vins amb lies, per vins amb fusta...
Podem treballar diverses varietats en aquest sentit, Segur que ara des de la Diota Tarragona, quan ens en parlin, doncs, me'l m'acabeu, doncs, són, de fet, les dues varietats, les compartim les dues D.O.s, de fet,
Sí, o sigui, sí.
La Diota Tarragona hi ha xarel·lo, i bo també, i aquí al Penedès tenim força macabeu també, i alguns vins també bons, no? Però, bueno, cadascú m'ha agafat una línia, i està perfecte, això, no? I, de fet, els vins típics del Penedès, vins blancs típics, els vins negres un altre dia,
sí,
no?
Sí.
Però els vins blancs típics, de fet, eren cupatge de tres varietats nostres, que eren macabeu, xarel·lo, parellada.
Que és la base del cava.
Que és la base que es fa servir pel cava i pels vins escumosos, no? Per tant, bueno, el xarel·lo és la més rústica i, per tant, nosaltres hem agafat aquest camí. Amb el macabeu es poden fer moltes coses, també, i això, en tot cas, ens ho explicaran ara des de la Diota Tarragona.
Exacte. Ara que tenim l'Oriol Pérez de Tudela. Hola, Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens sents bé, oi que sí? Ara començàvem parlant del xarel·lo, però a la Diota Tarragona ara teniu aquest distintiu 100% macabeu. El macabeu també voleu que sigui la vostra varietat, la vostra punta de llança, no, de la Deo?
Sí, sí, perquè és històrica. Tal com ara comentàveu, també ho és el Penedès, però a Tarragona nosaltres el primer que hem fet és veure que és la veritat que uneix a tots els cellers de la Diota Tarragona, no? És a dir, tenim el 50% de la vinya que hi ha a Tarragona és macabeu, en tenen tots els cellers, i això que la Diota Tarragona és una DO àmplia geogràficament, perquè està distribuïda pel Camp de Tarragona, pels dos rius del Camp de Tarragona, el Francolí i el Gaià, i després a la Ribera d'Ebre. I analitzant el pas que hi va haver històric prefiloxèric i postfiloxèric, la varietat blanca que va quedar establerta als municipis que avui formen la Diota Tarragona és la macabeu. Hi havia altres varietats que eren populars i que eren molt presents també a la regió a l'etapa prefiloxèrica, com la vinyater, per exemple, no? Són varietats productives. La xarel·lo, que també hi era, i també hi és, que a Tarragona se'n diu moltes vegades cartoixà, hi era i funcionava, però funcionava menys, tenia menys rendiments que el Penedès, per exemple, no? I per tant, sí, efectivament, també hi ha cartoixà blanc i cartoixà vermell a Tarragona, força, però amb molta menys quantitat que percentualment que macabeu, que en tenim el 50% de la vinya és macabeu i en tenen tots els cellers. Aquest va ser una mica el motiu pel qual vam apostar estratègicament per macabeu, perquè tothom podia expressar-s'hi, i de fet s'hi estava expressant, amb copatge ausent o amb monovarietal. I l'altra conseqüència del fet que fos històric és que hi ha un percentatge significatiu de vinya vella. I llavors, clar, això també ens dona plasticitat i possibilitats de fer molts tipus de vins, no? En aquests moments ha estat més d'enguany la tipologia de vins ancestrals. Hi ha ancestrals en Macabeu, bé, hi ha els vins frescos, joves, que hi ha bastantes expressions. Després hi ha els vins amb criança, amb diversos tipus de criances. I després hi ha una cosa molt típica de Tarragona, que són els vins generosos, no? Que hi ha marques reconegudíssimes, com Müller, per exemple, que també el Macabeu és una de les varietats històriques que han format part dels copatges d'aquests vins generosos. Vull dir que tenim una paleta molt àmplia històricament, i ara el que estem intentant fer des de l'ADO, estem en un estudi de l'INCAVI de caracterització de zones de l'ADO, per exemple, també estem en un estudi intern de caracterització de la varietat a la pròpia ADO Tarragona, perquè estem observant que el fet de que estem exposats directament al mar, a la brisa marina, ens dona caràcters que són diferents de Macabeus o del Penedès o de Costers del Segre, per exemple, i d'altres zones on el Macabeu també està molt present. Doncs a Tarragona tenim una caracterització especial que l'estem estudiant i l'estem treballant internament amb això, no? És a dir, tenim tot un procés, primer, de caracterització de zones i subzones, i un procés de caracterització pròpia de la varietat.
Ben bé,
i, bueno, sí, hem sortit amb...
Digues.
No, que efectivament estem també impulsant tot el tema de monovarietals amb aquest segell de 100% Macabeu.
Això és el que volia entrar, amb el tema d'aquests vins monovarietals. Sembla que cada lloc es fa en un lloc més important al mercat. Hi ha també una creixent demanda. De fet, a Catalunya són moltes les DOs que s'apadrinen amb una varietat, no? Com el Trapat a la Conca de Barberà, o com la Garnatxa Blanca a la Terra Alta. Per què creieu que el consumidor li atrau a aquest vi monovarietal? Potser perquè diu més d'aquella regió, perquè és una manera també d'associar una DO, un territori, a un, vull dir, més pur, com més net? Digues, Oriol.
No, efectivament sí que hi ha aquest concepte de puresa que abans també en parlàveu, no? Que és una sensació de que edulcores menys el vi, entre cometes, no? És a dir, que ets més respectuós amb aquella varietat que consideres que et representa i que incideixes molt en l'estudi i en l'expressivitat local d'aquella varietat. I sí que és cert que a nivell internacional, a nivell global, doncs els mapes del vi estan associats a varietat. Aleshores, és un facilitador, també, no? Cert que és un facilitador. Potser fa 25 anys el món del vi era un món molt lligat a una enologia d'excel·lència que intentava arrodonir molt els vins, i potser les últimes dues dècades estan incidint molt més en la tipicitat local per descobrir en què aquell territori es singularitza, no? I per això nosaltres estem, per exemple, intentant veure com és el Macabeu específic de Tarragona.
Molt bé.
Sí, no, al final, en la línia del que estàs dient, Oriol, el que està clar és que també és una mica una política que ens ha vingut del nou món del vi, del món anglosaxó, doncs d'identificar-se amb varietats. Pensem que, clar, aquest nou món del vi no tenien cap identitat i ho han hagut de fer a través de les varietats. També és veritat que en el futur, amb tot el tema del canvi climàtic que ja tenim aquí i que ens hem d'anar adaptant, a part d'intentar reduir les emissions de CO2, ser sostenibles, etc., les varietats que més se'ns adaptaran en els propis territoris són aquelles varietats que ja estan en el territori i que ja porten anys en el territori. I en general la tendència mundial és a que, doncs, cada territori, cada DO, cada territori vitivinícola acabi expressant-se amb aquelles varietats que té el propi territori, no? Al final, quan fem xardonés, doncs sí, seran diferents els d'aquí que els de França, que els de Xile, que els de Califòrnia. Però al final el que ens acaba identificant a nosaltres, a la Penedès parlo concretament, en quant a vins blancs, el que ens acabarà identificant és el xarel·lo. I en el cas de Tarragona, doncs el Macabeu, tal com està explicant l'Oriol. I amb les varietats negres serà una altra història, perquè doncs el Penedès concretament, doncs tenim uns temes amb les varietats negres que haurem d'anar evolucionant amb els anys, i que a la recuperació ara, doncs, de varietats ancestrals també és un camí de varietats que ens servirà per ajudar al tema del canvi climàtic i a l'adaptació de la vinya al nostre territori. I per tant, doncs, el camí, en el nostre cas ara, del xarel·lo, doncs va en aquesta línia també.
De fet, una mica en aquesta línia, ara abans de que parléssim amb tu, Oriol, el Francesc ens comentava que encara no hi ha ampolles amb aquest segell al mercat. Jo crec que la gent que ens està escoltant deurà voler saber quan ho trobaré, això.
Això segurament en Penedès ho podem trobar d'aquí estirat llarg un mes.
A un mes, quan comencin a sortir potser les anyades d'aquests vins més joves?
Sí, joves i també amb antics, amb criança, que puguem comprovar la traçabilitat i que amb el tast comprovem que realment és 100% xarel·lo, en aquest cas, doncs ja podran posar el segell al mercat.
Teniu previst fer algun tret de sortida? Bueno, perquè ho sapiguem tots això, i puguem anar a comprar.
Això, a la que n'hi hagi, doncs ja se sabrà, farem comunicació d'això, segurament.
Molt bé. I Oriol, vosaltres?
Nosaltres estem acabant de tancar tot el procediment i també donarem a conèixer el moment de sortida en breu, però ampolles al mercat, no descarto que n'hi hagi alguna durant el 2021, però és més lògic que acabin sortint el 2022, perquè en el fons és un projecte que s'ha tancat, bueno, que el teníem molt a punt de treure durant el 2021, però la pandèmia ho va endarrerir perquè nosaltres havíem de sortir amb una galeria dels Macabeus 100% i al darrere hi anava el distintiu. Com que no hem pogut fer encara la galeria dels Macabeus, finalment hem anunciat el distintiu, però ho teníem previst com una cosa... Primer havíem de presentar-ho i després el distintiu. Jo crec que realment el mercat ho veurà el 2022, sense descartar que hi hagi alguna ampolla el 2021,
Molt bé, doncs estarem realment amatents, perquè entenc que, això també ho hem comentat abans amb el Francesc, però amb tu no, Oriol, des dels cellers, la rebuda que n'han fet és positiva, no, d'això? Com ho estan, com ho han trobat?
Des dels cellers i des del públic, o sigui, els wine lovers i la gent que està una miqueta al cas, està preguntant molt, però els cellers ens dona un camí, no?, un camí d'enfocament. I moltes vegades això, amb acabeu que teníem, que tots en teníem, a vegades faltava que algú se n'ocupés, no? És a dir, que algú ensenyés el camí, cap on havíem d'anar, les classificacions, les caracteritzacions, que d'això hi hagués comunicació. I, bueno, com que ho tenim, efectivament, els cellers ara tenim una eina per poder comunicar allò que tenim.
I ara també parlant d'això, de fet estem parlant de dues iniciatives que neixen de dues DOs, no? I molt sovint, no, les DOs també us han dit, ui, és que sou una mica arcaiques i poc dinàmiques i de més, no? Potser això és un exemple, no?, per dir, no, que aquí estem fent coses i ja s'està sent molt diferent el vi del que s'està fent al Penedès de fa 25 anys i s'ha avançat molt i s'està anant cap a un lloc diferent. Com ho veieu, doncs, aquesta crítica, potser, no?, de cara a les DOs? És que sou poc dinàmiques, però clar, quan hi ha projectes com aquest sobre la taula... Tenim pocs minuts,
sempre,
també.
Gemma, ràpidament, però sí. A veure, jo sempre dic que les DOs, al final, són dels cellers i dels viticultors d'aquella DO. Els que estem allà treballant, doncs estem treballant, I al final es fa el que aquests cellers i aquests viticultors, doncs d'alguna manera van decidint. Clar, jo més que arcaiques, jo diria que a vegades es fa feixuc en el sentit de que quan has de posar d'acord moltes persones, dos, a vegades ja costa, doncs imagina't un grup important de persones, no? Viticultors, cellers, doncs, bueno, costa i, per tant, es va movent més lentament. Ara, després, clar, hi ha tota aquella part d'aquells que diuen que no volen estar enlloc i que tot és gran, no? Bueno, això ja, llavors, respectable tot.
Oriol, com ho veus?
Bueno, veig clarament el que acaba de dir el Francesc, és a dir, que posar d'acord... Nosaltres hem tingut un procés que ha tingut les seves dificultats per acabar decidint que havíem d'apostar molt pel Macabeu. Per què? Bueno, perquè sembla que hi hagin coses que quedin fora, no? I no és cert. Això és una eina de visibilitat i una eina d'enfocament i una eina de treball conjunt que no ha d'excloure'n d'altres. Però efectivament costa posar-se d'acord i, per tant, bé, són processos. Imagineu ara nosaltres estem en aquest procés de caracterització, no? Que el volem comunicar molt, que el volem compartir molt amb tot el sector del voltant del vi, és a dir, amb el sector de la gastronomia, amb el sector de la sommelleria, de la distribució. Ja hem fet accions directes de parlar directament d'aquestes coses amb la distribució, per exemple, no? Per compartir amb ells els nostres projectes i els nostres estudis. treballar la caracterització d'una varietat en una zona és molt lent. I, efectivament, a vegades hi ha gent que té pressa, que té ganes de fer els seus projectes més particulars, i a vegades hi ha aquests conflictes. Però jo crec que les denominacions d'origen són una marca comuna i sols, pel nostre compte, és molt difícil que puguem explicar que una varietat que està al capdamunt del Gaià i que està a l'Ebre té caràcters comuns, per exemple, no? Si estem sols, és molt difícil.
Molt bé, doncs ho deixaríem ja aquí, si ens sembla. Moltíssimes gràcies, Oriol, amb ganes doncs, de tastar aquests macabeus 100% d'EO Tarragona i també doncs, aquest xarel·lo 100% d'EO Penedès. Moltíssimes gràcies a tots dos. Aviseu-nos que anirem ràpidament a comprar per tastar-los. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. És l'apatia el que ens torna dèbils. És l'avarícia el que ens torna esclaus.
Ets tan estranya, però et conec tan bé.
I arribarem al punt de les 11 del matí amb la millor flor del balcó de la iaia.
Sé que tens, fas tan bona olor, ets la millor flor del balcó. Un dia solellat em fas més feliç que el prosat. A tot dic que sí.
Tens un dia trist, m'agrades com un dia.